Hi ha Benedetto. Sí.
Hem
dit que portaríem residus agroindustrials, d'acord, els residus de matadero, que estan considerats com a residus tipus Santec, i necessiten un tractament especial.
Aquests no són tractats.
Santec no entrarem. Va, i hem eliminat el residu matadero. Llavors tindríem el de les depuradores, que entenc el de la depuradora municipal.
I de les empreses que tenen depuradora també?
Va. Llavors, l'orgànic municipal, que aquest és el meu, on tinc més coneixement, i clar, això necessita un pretractament. Val? Has dit, comentat que hi havia una nau. No hem vist cap plànol, no sé si hi ha un predisseny
no.
I tot això.
No hi ha, és que algú ha demanat, és que volem veure el projecte. El projecte no existeix, perquè justament ara hem de fer la licitació del projecte amb les condicions que ens diu, 1, l'accés a la subvenció, que ha de ser públic, que ha de ser només per acollir els residus que genera Mollà, no de cap que vinguin d'altres llocs. Amb el projecte que, és a dir, el que hem presentat a la subvenció és un projecte tipus de quines són les solucions que portaríem nosaltres al que volem tractar i per la qual accedim a la subvenció, és que això és molt important. O sigui, ara nosaltres no ens podem inventar un projecte que no compleixi les condicions d'això. I ara el volem fer-ho, volem fer la licitació del projecte en els propers pocs mesos per poder no, que les diferents empreses que construeixen plantes de biogàs ens puguin plantejar els seus projectes específics per poder complir aquestes condicions.
No, tornant una mica, ara hem acabat el meu projecte, la meva pregunta és d'on ha sortit el pressupost estimat per poder dir que cobreix el 75% del pressupost? I l'altra és fins a quan està disposat l'Ajuntament de Mollà a aportar per cobrir aquest dèficit, en cas que hi sigui?
Dèficit no n'hi ha. És a dir, el que hi ha és que segur que ha de portar l'Ajuntament de Mollà. Nosaltres tenim previst que més o menys sortirà per uns 6 milions i mig d'euros, preu de sortida, per tant després hi haurà el que sigui, però és que són xifres molt estimatives. El que sí que tenim clar és que ens donen 3,5 milions i del pressupost que vam dir que ens costaria aquest projecte és el 70%, 67%. I el 30 i pico restant l'hem d'afegir de fons propis. I crec que val la pena, perquè només el primer any ja estalviem 900.000 euros.
També en els costos d'explotació.
Sí, sí.
Va, no, si tenia projecte, tampoc entrarem més en detall, ni més dubte. No. Estic molt a favor, que si posa plantes, ja, conec moltes,
ja, això, i estic molt a favor. Hi ha això, però el que és això és el projecte per accedir a la subvenció. No és el projecte definitiu que hi haurà. Per què? Perquè no l'hem pogut licitar. No? El que sí que ens han dit amb això, si complim les característiques que té aquest projecte, ens donen la subvenció i és que ja ens l'han acceptada. Per tant, què vol dir això? Que no podrà tractar més porqueria, per tant no podrà ser més gran del que diu aquí. No podrà tenir més potencial de generació d'energia de la que diu aquí. I tot això està basat en aquestes dades que us he donat. Ara, que serà un digestor rodó, o serà un digestor més petit i més alt, o més a baix i més ample, que els motors de 1.200 kW estaran en aquesta sala o estaran en aquella, això no ho sabem perquè cal que les enginyeries ens presentin un projecte. Per això no l'hem fet públic, perquè això el que diu és quines característiques ha de tenir, però no com serà. I crec que una administració no pot anar escampant missatges de que, per exemple, diem que la digestora serà cilíndric i després resulta que decidim, per aprofitar millor els fangs de les depuradores, fer-ne dos de més petits amb la mateixa potència. És per això que ho hem fet públic.
Val. I llavors, a l'hora de gestió del digestat, sòlid, líquid o com a la mesura com d'això, com està previst fer-ho?
El digestat? Com?
A sortir de digestor, surt el digestat. Suposo que haurem introduït el residu municipal, haurem de fer una primera etapa de separació per intentar treure els piquets i merdes que també hauran passat. I a partir d'aquí has comentat que podem produir 20 metres cúbics dia d'aigua. Per tant, hi haurà un tractament d'aigua, però tindrem uns concentrats a la sortida de l'osmosi, ultrafiltració o ultrafiltració, que pot ser fertilitzant.
No,
és aquí. És que has parlat de pellets per portar-lo al camp, per com a fertilitzant. Però depèn del que hi fiquem a l'entrada, no serà fertilitzant. Per tant...
Per això dic que poder farem dos de més petits perquè un pugui ser exprés per aprofitar al màxim per fer-ne fertilitzant i l'altre poder no. És per això que l'important, jo entenc que tothom voldria tenir tot... L'important és quines condicions ha d'haver d'aquesta planta. I després les propostes que ens presentin les enginyeries hauran de cobrir totes aquestes altres qüestions ja de final en l'àmbit. La planta que tenim prevista, és a dir, el concepte que tenim prevista, hi ha molts conceptes de plantes d'herbes. El concepte que tenim previst i pel qual ens han donat el projecte és un digestor anaeròbic en el qual cada dia, o constantment, es van entrant matèries, les diferents matèries que estan en aquests dipòsits hermètics, a través de bisenfins, o que la millor proposta que ens facin, totes tancades, perquè no pot... Quan més oxigen toca, menys capacitat de produir energia té. Per tant, ha estat tot hermèticament tancat. I això va alimentar el digestor. I tant va entrant com en va sortir de fangs, quan ha passat aquest procés de digestar. Si aquest serà així o serà així, ja ho diran les solucions tècniques. L'important és que ens han donat la subvenció de 3 milions i mig d'euros, que és el 70% aproximadament del pressupost que tenim previst per fer aquesta planta, que compleixi aquestes característiques. Només poden ser residus de mullar. Ha de ser amb aquesta barreja, perquè, per exemple, portar més purins vol dir portar més aigua. I la capacitat de fermentació i de creació de gas és molt més petita que no pas la fracció orgànica. Per tant, no ens interessa que vinguin purins de fora. El que volem és que els purins d'aquí, els que posen en risc els nostres aqüífers, i també dir que fan una feina de fertilització evident, però que tenen aquest risc, doncs els minimitzem al màxim.
Més preguntes.
En relació al que comentaves del digestat, clar, tampoc ens hem extès molt, però aquí hi ha diferents opcions i cada cas s'ha de determinar quin és el més òptim. El que està clar és que el digestat pot actuar com a fertilitzant, però com bé deies, depenent del material d'entrada, es pot considerar un fertilitzant comercialitzable, podríem dir-ho així, o un fertilitzant que es considera, i no me l'interpreteu, però és així, a nivell reglamentari, és un residu. De fet, hi ha molts residus orgànics que a dia d'avui s'estan aplicant al sòl com a fertilitzant, el que passa que no es pot comercialitzar. Llavors, la primera sortida del digestat és aplicar directament al sòl. I has de complir tota una normativa de fertilització i és la primera opció. Si hi ha terra disponible, et diria que pot ser la més interessant inclús, si es fa de forma correcta. Llavors, l'altra opció, que com bé deies, és la separació. És una opció molt adequada en molts casos, en el que tu fas la separació de la fracció líquida i la fracció sòlida. La fracció sòlida després pots fer un procés de compostatge, que és el més habitual, i això pot actuar com una esmena orgànica, amb fertilitzant, amb molta quantitat de matèria orgànica, i que també, com ja ho has comentat, la fracció líquida es pot tractar amb diferents tractaments de membranes o amb evaporació, i tu el que acabes fent és concentrar els nutrients per acabar sent un fertilitzant, en el cas que pugui ser, o un fertilitzant no comercialitzable, i la fracció líquida final és el que acaba sent aigua. I aquesta aigua se'n poden fer realment usos, encara que em sembli una mica... Vull dir, aquest tractament pot acabar sent com perquè tinguis una aigua apta per
poder ser... Sí, estic totalment d'acord, no? L'únic que aquí hi ha un factor que és l'espai-temps, l'aplicació al camp, i això aquí jo sí que no soc expert, el Dionís segur que en saps més que jo, no es fa durant tot l'any. Però hi ha uns mesos que fa pudor poble de purins, que són els mesos que els pares ho apliquen al camp. Entenc que és a l'època que es pot aplicar. Per tant, aquest residu es podria aplicar. En canvi, la planta contínuament va generant el digestat. En els mesos que no s'aplica, s'haurà de donar una solució.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. I aquí el que és probable és que això, jo crec que em sembla que havíem comentat en algun cas, que és probable que la millor opció sí, o sigui, aquests residus es generen igualment, però una opció és que vegin una planta de compostatge existent. És a dir, que la fracció sòlida, que és el que realment pot emetre més olors, perquè és una matèria orgànica, tot i que també està digerida, i per tant, aquestes olors s'haurien d'haver disminuïdes, però tot i així pot haver, doncs es pot arribar a portar en una planta de compostatge existent a dia d'avui. És una opció, però diguéssim que no és que vulgui esquivar la pregunta en absolut, però que aquests residus, ja ho he dit abans, però ja hi són. O sigui, l'únic que fem, vull dir, és veritat que centralitzem, però ja hi són al territori. Per res, aquesta espera que dius que efectivament hi ha de ser, ja hi és a dia d'avui, el que passa que està més distribuïda. i ara aquí ho estem centralitzant. I llavors això hem de trobar la manera que sigui més adequada per poder-ho gestionar.
El residu municipal cada dia, cada X dies, es porta a Manresa, a bufar el vent, es tracta. Clar, aquí ara...
Però es fa compostatge, eh?
Sí, però a l'inici de tot, el Dionís de la presentació deia no, tindrem un estalvi econòmic perquè no el portarem allà, però ara ens estàs comentant que també haurem de portar allà. Per tant, a balanç econòmic...
Entrem ja a un nivell que, però una cosa és agafar les bosses d'escombraria de la fracció orgànica que generem a dia d'avui i portar-lo a l'abocador. Això costa això. Agafar tot això, és a dir, el mateix camió que va donant voltes per aquí que se'n va cap a Manresa, en comptes d'anar a Manresa se'n va a la planta de biogàs i no paga carn i és molt més barat que la recollida. Sí? Això és...
No, l'orgànica no paga, no paga el cànon, no, el cànon te'l paga el rebuig. És el que no es recicla, el que gasta Sants i
Sants. El que queda molt clar és que a dia d'avui estem reciclant un 60%.
No.
Per tant, 62. Si millorem l'eficiència i fem un tipus de recollida amb contenidors tancats o amb porta a porta, que tothom s'impliqui i posi la matèria orgànica on toca i fem molt poc rebuig, això fa que ens surti molt més barat. Si no, ara dia d'avui estem pagant això perquè no ho estem fent del tot bé.
Bona nit, gràcies per les explicacions. Dos preguntes que crec que són d'un nivell perquè sí que es pugui contestar. M'ha semblat, de l'explicació del tècnic, que no es tracta només d'una planta de biogàs, sinó que si volem tenir electricitat s'haurà de fer al costat d'una planta de cogeneració. O sigui, com disbarat tècnic, perdoneu-me, però si no m'ho expliqueu, i de la planta de cogeneració no n'hem sentit res.
És que és la mateixa planta.
I no fa fum tampoc.
No, perquè crema gas.
I la segona és sobre les superfícies, que no ho he pillat tampoc, perquè m'ha semblat que parlàvem de 72.000 metres quadrats per ús industrial, 7 hectàrees, i que eren perquè l'empresa, que només s'autoritzaria que l'empresa que ara té l'escorxador fes una indústria per aprofitament del producte animal. Per fer...
De transformació.
Hòstia, 7 hectàrees d'una empresa de transformació... És molt.
Que tingui
una mica despistat, però em sembla que...
Que tingui aquests metres quadrats, no vol dir que els hagi utilitzat, té la garantia que té aquells metres quadrats, sí. Però és per transformar, no pot sacrificar més animals. I a més, aquestes autoritzacions les dona l'OGAU. No depenen no només de l'Ajuntament. Per tant, la garantia hi és.
Quantes fàbriques caben?
Quantes fàbriques caben?
Si són 70.000 metres quadrats, depèn del que deixin d'espais, això és una qüestió que l'urbanisme ha de decidir. A més, no només és això, perdoneu, també s'estan sacrificant molts pocs ecològics, la llei de benestar animal cada cop demana corrals més grans i no hi caben allà. Per tant, també ha d'ampliar tot el que són les corralines. També una de les coses que ha de fer és tenir dipòsits de reaprofitament de l'aigua de pluja, que tampoc hi caben ara mateix, per tant necessita molt més espai. A la planta de biogàs, el gas que surt de la fermentació, ara ho explico també d'una manera molt simple, perquè tampoc en sé més, van a uns motors de cogeneració. El fum de l'escalfor que generen aquests motors, el que fan és escafar aigua, un circuit d'aigua. Per què és important aquest circuit d'aigua? Per mantenir la temperatura del digestor sempre constant. Si no recordo malament, entre 35, 37 i 42 graus constantment. Necessita aquest escalfor. A part d'això, aquesta aigua calenta, que surt a uns 82-87 graus de temperatura, pot anar a diferents equipaments, privats o públics, perquè, per exemple, les empreses que tenim avui a Polígon del Prat són indústries agroalimentàries i totes necessiten vapor. Montbrú, Ohio, Masiatero, tots necessiten vapor. Nadols, tots necessiten vapor. Home, si ja tenen l'aigua calenta a 80 i pocs graus, perquè perden en cada 200 metres es pot perdre un grau, doncs passar-la a vapor és molt fàcil, molt barat i molt poc contaminant. Per tant, per això us deia la importància de convertir-ho, tota aquesta energia calorífica i elèctrica, entre tots i totes nosaltres. També es podria portar amb tuberies d'aigua calenta al poble, no ho sé, però no està dintre d'aquest projecte ara mateix. Però les possibilitats hi són, perquè l'aigua calenta hi serà. És qüestió de fer un circuit, per exemple, la tèrmica que hi ha a Sant Pere de Torelló es cal donar aigua calenta a tot el poble. No ho sé, plantegem-ho, la possibilitat hi és. Sense la planta no hi és la possibilitat.
És veritat que la combustió de qualsevol gas genera emissions, i això és important. Però també és important que tinguem en compte que el biogàs és una energia renovable. I això no es podria, és dintre del mix d'energies renovables i el biogàs. Per què llavors el biogàs és renovable si emet emissions en la seva combustió? Doncs perquè el CO2 que acaba emetent la seva combustió és biogènic, és a dir, que ve de residus orgànics renovables. Evidentment que emet emissions, però aquestes emissions tornaran a entrar en el cicle natural i és un cicle curt, no és el cicle del fòssil, del combustible fòssil que està, del petroli que està fet durant milions d'anys, sinó que aquest CO2 serà més per les plantes, serà captat per les plantes, aquestes plantes generaran de forma directa o indirecta residus orgànics i aquests residus orgànics són els que nosaltres acabem aprofitant i tanquem el cercle. Per això és renovable, però vull dir, no estic explicant cap cosa és sempre, vull dir, però és fàcilment mal interpretable aquest punt del CO2, però és així.
Sí,
hola. Moltes gràcies. No, sobre el tema aquest del CO2, a mi m'estranya una miqueta. El tema del biogàs, si el 1% em sembla que comentàveu que és CO2 i l'altre és metà, que és un hidrocarbur, i l'hidrocarbur quan es crema pues, genera CO2 i aigua, seria el biogàs i genera CO2.
Sí.
És a dir, llavors, com és a dir, he sentit la justificació, però és que no l'acabo de veure, la veritat.
O sigui, potser no m'he explicat prou bé, però en el moment en què una energia es considera, el motiu per el qual una energia es considera renovable és perquè no emet gasos d'efecte hivernacle. Llavors, aquest CO2, de forma natural, forma part de la matèria orgànica. El que dèiem és que imaginem-nos un purí. Aquest purí, encara que no passi per aquest digestor, igualment acabarà emetent aquestes emissions en forma de metà, que també és un gas d'efecte hivernacle, o en forma de CO2. De fet, la molècula de metà té un efecte de gas hivernacle molt més important. Per tant, de forma natural ja es produeix això, ja es produeix aquest cicle. És a dir, hi ha una sèrie d'emissions d'aquest CO2, però la mateixa biosfera és capaç de retenir-les i llavors entra dintre del cicle natural del CO2. O sigui, el diòxid de carboni té un cicle natural que no és estable. Però això sempre ha sigut així. És veritat que una planta biogàs el que fa és accelerar aquest procés, però el volum absolut de CO2 que circula acaba sent el mateix. És que per això és renovable, O sigui, crec que la millor manera de justificar que això no contamina és que és considerada una energia renovable, que si no, no podria ser considerada.
És que una cosa és contaminar, que poden ser òxids nítrics, per exemple, o altres, fins i tot metalls oxidats. I una altra cosa és el CO2, si dius que forma part del cicle, llavors, quina diferència entre un CO2 i un altre CO2?
A nivell de molècula no hi ha diferència, però a nivell de circulació sí. Per això es diu CO2 biogènic, Aquest CO2...
Però el que passa a l'atmosfera. El que passa... Quina explicar la molècula que ara se'n vagi un cantó o un altre?
Jo entenc...
És que és normal que
significa aquest dubte, però és que si es mira la definició d'energia renovable i això, evidentment... No, bueno, no sé, jo ja he donat...
A veure, una cosa que us he de corregir. El biogàs que genera no és només d'un hidrocarbur. És que li té un hidrocarbur. Tu no és un
hidrocarbur. El metà és un
hidrocarbur. El que ve d'un origen mineral.
Quina diferència hi ha?
Doncs, bueno, jo crec que ho he explicat, que és que aquesta és... forma part del cicle natural i l'altre no, jo crec que... I a més, tenim...
Jo crec que els arbres no triaran el CO2 verd, el CO2
verd. De fet, amb l'estat que tenim els boscos a dia d'avui, no, sisplau, amb l'estat que tenim els boscos a dia d'avui, que estan malalts, dèbils, i en la majoria estan deixant anar CO2, I el que intentem amb això és, primer, aprofitar-lo per generar energia que no sigui de combustió fòssil. Sembla que això és un estalvi claríssim i evident. I després, els motors que hi ha són 1.200 kW. Per tant, són com dos motors de camió. No és un megatorpedo que genera... No, són dos motors petits. Bueno, no sé, no us convençaré, ja està.
No estàs de conversa, estàs per entendre-ho.
Bona tarda. Jo volia fer tres preguntes, a veure si les puc fer totes de tacada. Una és que no em acaba de quadrar el que entra o el que entraria a la planta, per les tones que has comentat tu, Dionís, eh? Perquè has dit de matèria orgànica dels residus municipals només de Mollà, 2.500 tones. Vale. Jo miro les estadístiques de l'Agència de Residus de l'any 2022, que són les últimes dades que tenim públiques, i et surten 506. Vale? Llavors, fans de depuradora, indústries, has dit també residus d'indústries, però després heu dit que l'escorxador no. Depuradora, a Mollà, 911 tones. Vale? Això no suma ni 1.500 encara. Llavors em miro les indústries, les tones declarades de les indústries, tones de residus orgànics, vale? I surten 5.642 tones, no les 24.000 aquestes que heu sumat entre depuradora i indústries, i menys si l'escorxador no hi entra, perquè hem dit que el sàndwich no entra, per tant segurament baixaria bastant, perquè l'escorxador segurament dintre de les indústries agroalimentàries de Mollà té un pes important. I després has dit 3.000 tones de burins, que segurament serien bastantes més, perquè si no, no ens sumen les 31.000 tones que ens deu dir la reunió que vam fer amb el FANAL. No? Llavors, aquesta m'agradaria que l'aclaríssim, perquè si realment hem de dependre tant dels burins, aquí es planteja l'altra pregunta. Vosaltres esteu dient que això és circular, economia circular. Entenc perfectament això que explicaves del CO2. És a dir, el CO2 aquest que estem emetent l'han captat les plantes, l'han menjat els animals, han fet purí i per tant és cicle tancat. Però si depenem tant dels purins, que això m'agradaria contrastar-ho, aquí el cicle és absolutament obert i no estem fent cap favor al canvi climàtic. Per què? Perquè tots sabem que, una, els porcs mengen pinso, una part important del pinso ha de ser proteïna, i aquesta proteïna s'està produint a Sud-amèrica, en molts casos desforestant selva amazònica, que és el gran embornal que tenim d'absorció del CO2. Aquests grans camps que es planten a Sud-amèrica es ruixen amb pesticides, amb avionetes que no funcionen amb energia renovable. Aquesta soja ve fins al port de Tarragona amb vaixells que no funcionen amb energia renovable. Aquesta soja es porta fins a les fàbriques de pinsos, com les que tenim aquí a Mollà, i es barregen amb altres cereals que produeixen els nostres agricultors amb unes condicions nefastes, perquè han d'anar a preu, que ho fan amb tractors que tampoc funcionen amb energia renovable. Vale? Llavors això va amb els camions de pinso fins a les macrogranges. Aquí a Mollà ja sabeu que en tenim bastantes, vull dir, amb el purí sí que faríem, les tones que necessitem. Tenim una quantitat important de granges, moltes d'elles grans, integrades, que el benefici va a les empreses integradores, i els ramaders no treuen el benefici que podrien treure d'una altra manera, perquè estan collats per aquestes empreses. Després, els porcs els traslladem en camions i els portem a l'escorxador. A més, aquestes macrogranges emeten metà a saco, els mateixos porcs. Vale? I aquest escorxador d'aquí a Mollà, que nosaltres hem comptat que mata 2.000 porcs al dia, no sé si les dades són bones o no, perquè no tenim manera de contrastar-les, el porc que surt vale? Mirant l'observatori del port, el que és un port, els canals dels quilos que s'aprofiten, i la mitjana de consum de port per persona, doncs el port que consumim tot el Moianès és només el 0,3% del que s'està generant en aquest escorxador. La resta, tot se'n va del Moianès, de Catalunya, d'Europa fins i tot, i arribem fins a Xina. I tot això no es fa amb energies renovables, es fa amb combustibles fòssils. Per tant, l'únic que estem fent amb aquestes plantes, per això hi ha tant interès a construir plantes de biogàs a Catalunya, és posar una falca a aquesta indústria, a aquesta ramaderia industrial, que és el causant del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta és una. La tercera, diem tranquil·lament a Twitter i per tot arreu, i ara aquí també, que aquesta planta de biogàs no fa fums. Doncs, perdoneu, però això no és veritat, perquè si tenim un motor de combustió, que és com dos camions o tres, això vol dir aquest motor funcionant, m'imagino, les 24 hores, els 365 dies de l'any, en un sol punt. I per tant, aquí sí que tenim unes emissions de fums. Diguem de fums, diguem d'emissions. El biogàs no és només 80% metà i 20% CO2. I això, el tècnic de Beta, això, segur que n'heu fet caracteritzacions. Hi ha molts altres productes, és a dir, si entren fangs de depuradora, si entren residus, si entren... Hi ha molts més productes, és a dir, els nostres productes no són CO2 i aigua, hi ha nitrògens, hi ha sofres, hi ha altres materials que poden provenir doncs, de medicaments, i per tant, les emissions no són més CO2 i aigua, perdoneu, són molts més productes i aquí no podem enganyar la gent. I amb el tema dels plors, doncs evidentment sí que fa plors. Us llegiré només un petit fragment del document d'abast, que això l'emet l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat, respecte al que ha de tenir en compte l'estudi ambiental estratègic d'una planta de biogàs que està ara a exposició pública, d'acord? I diu, una de les principals problemàtiques associades a les plantes de compostatge i valorització de residus orgànics és l'emissió de gasos, amb la conseqüent producció d'olors durant el procés de tractament de la matèria. Aquest fet recomana el manteniment d'una distància prudencial respecte a aquells usos més sensibles del territori i en especial envers els usos residencials. Vale? I llavors sí que diu que, evidentment, la contaminació odorífica es relaciona amb la naturalesa del producte que entra i la direcció dels vents. I ja sabeu que aquí no hi ha, a l'estiu i a la primavera, els vents predominants són de marinada i són del sud, i la planta la tenim al sud. Gràcies.
Contestaré una part perquè l'altra part no te la contestaré i la contestaré al Ricard. La primera part. Les dades que tenim són les del Consorci de Residus, que és el que portem i el que ens facturen cada mes. Repassarem que no ens facturin de més. La segona qüestió, la segona qüestió és una qüestió ideològica, que jo mateix he escrit un llibre d'això, sobre de com, segons quin tipus de model alimentari i de producció, genera o no genera efectes negatius, no només en el clima i en el planeta, sinó també en les persones. La meva pregunta és, això que tenim ara i que hem de mirar, de reduir i de treballar, com per exemple amb aquesta proposta, com la pensa solucionar? Perquè anar dient constantment que com que hi ha porcs que mengen pinso, els porcs només, i els pollastres, i els conills, i les vaques, i els vedells, tenim una indústria i tenim un sector ramader que depèn exclusivament de les importacions. Després et faig una altra pregunta, però contesto d'una altra manera. Crec que cap de les empreses que tenim a Moià, que tenen, que estan, que creixen, que treballen i que donen molta ocupació, siguin del sector ecològic o del sector convencional, en sector agroalimentari, la majoria exporten a tots els països. I si haguéssim de menjar, si haguéssim de viure del que consumeix el Moianès, que són 14.000 persones, no n'hi hauria cap. També per posar-ho a mesura. Hi ha empreses i persones que estan aquí, i jo també, que comprem a tot el món i que venem a tot el món. I empreses que estan ubicades a Moià i que estan ubicades a la Rodalia. I que importem productes ecològics de tot arreu. No parlo només de Naturecle, eh? parlo d'altres empreses, que hi ha persones representants aquí. Per tant, la meva pregunta és interessant que intentem trobar solució als problemes que tenim aquí i que seguim treballant perquè el canvi de model econòmic global sigui diferent? Home, jo crec que valdria la pena. I si no fem la feina, escolta, ni els boscos trobarem, de fet se'ns estan morint tots els pins roig i el pi negre, el pi blanc no li trigarà massa, i és una situació absolutament insostenible. Per tant, nosaltres el que volem fer de bandera és de portar a Moià i ser un exemple perquè altres llocs repliquin aquest model, que és d'agafar tot allò que produïm residu, transformar-lo en valor afegit. A partir d'aquí, els grans canvis del món els hem de fer picant pedra, però no frenant, crec jo, és la meva modesta opinió, canvis importants. Deia, hi havia una altra part que a mi se m'escapa, sí, els percentatges de...
Bé, primer de tot, gràcies per les aportacions i està molt bé, més a més, que donis dades, perquè al final és la manera de poder-ho contrastar. A més, has tret sobre la taula molts temes que són de gran interès, com per exemple el model que tenim ramader, que jo de fet em dedico especialment a intentar fer més sostenible un sector que no ho és gens. I de vegades tinc dubtes de com s'ha d'afrontar aquest repte, no? És a dir, està clar que ens agradaria que fos molt diferent, però també hem de ser conscients que quan avaluem un sistema productiu, doncs els beneficis i també els impactes negatius que té. Llavors, evidentment, doncs, quan plantegem un canvi de model de ramaderia, i és veritat que en tenim massa d'animals al nostre territori, en tot el que això comporta, però haurem de ser capaços d'intentar buscar alternatives que també donin llocs de treball i que també generin economia en entorns rurals. Però és un tema que entenc que no és el d'avui, tot i que si voleu en podem parlar, també. Centrant-nos en el que és les emissions, certament et diria que, ara no em vull equivocar, però crec que menys d'un 1% és el que és CO2 i metà, i això hi és. Però hi és perquè ja hi seria igualment en el moment en què es té aquell residu orgànic. És més, la digestió anaeròbia el que fa, com dèiem, amb l'absència d'oxigen, és promoure la generació de metà en detriment, per exemple, de l'amoníac. L'amoníac és el gran problema que tenim d'emissions del sector porcí, el sector ramader en general. O sigui, però sobretot el porcí ens emet moltes emissions d'amoníac. En el moment en què ho fiquem en una digestió anaeròbia, això es frena molt, perquè no interacciona amb el vent, que és el que fa que també es vagi... o sigui, l'amoníac, justament el que li va bé és l'aire, la generació d'amoníac. I per tant, aquestes plantes el que fan és justament això, promoure la generació de metà i de CO2 i disminuir altres generacions que es volien incrementar en contacte amb l'aire. Però sí, hi ha un percentatge que sí, el que passa és que també hi ha sistemes que permeten filtrar i netejar aquest biogàs, i de fet normalment hi són els plantes de biogàs. Sistemes de neteja d'aquests percentatges petits d'àcid sulfúric i d'altres tipus de... però normalment solen ser abans de la combustió aquests sistemes de tractament del biogàs.
Tenim un altre aquí.
Si no fem un debat, si es contesta ja està.
A veure, dius que les dades dels residus us els passa al consorci. El consorci us passarà només la fracció orgànica del residu municipal. Estem parlant de pecat a minuta, perquè tu dius 2.500, jo dic 506, que és el que consta a les estadístiques, però només és una diferència de 2.000. Per tant, la pregunta és, la xitxa grossa d'on surt? Perquè no surt per enlloc, perquè els residus industrials no van al consorci, no els ha passat la dada al consorci de residus. Els residus industrials els declara cada indústria al seu lloc. Per tant, aquest tema no l'ha resolt. Les importacions dels purins i tot això de les empreses d'un llevall. Quan nosaltres tenim propostes, som Moianès pel decreixement, tenim moltes propostes per tirar endavant i hem de pensar que si continuem com ara, hem passat tot un any amb 1,5 graus més per sobre del que es voldria, no? amb el tema del canvi climàtic, ens hem de posar les piles ja, o sigui, no podem permetre de dir, bueno, anem fent això i anem parlant de l'altre, és que hem de començar a pensar com deixem de gastar. I aquí el que estem dient és al revés, perquè diem, mira, farem això tan guai, tan circular, però ampliarem l'escorxador 5 vegades. Vale? I per tant, no només farà hamburgueses i tal, però gastarà electricitat i energia per un tubo i a més gastarà molta més aigua, perquè l'escorxador ara tu vas dir aquí, en aquest mateix lloc, al juny, que gastava el 25% de l'aigua del poble, per tant, si fa hamburgueses i fa elaborats, no sé què, allò, tot allò s'ha de netejar. Per tant, això és una despesa més gran d'aigua, una altra vegada, amb un context de sequera que el poble no se'l pot permetre. I per tant, hem de començar a pensar, reduir el consum de carn, evidentment, tothom ha de menjar menys carn, reduir les macrogranges i pensar tota aquesta gent com poden treballar amb altres coses que siguin interessants. Agricultura regenerativa, transport públic de qualitat i sense emissions, elèctric, etc. És a dir, aquí hem de donar la volta al sistema econòmic, si no, no ens en sortim i estan 15.000 científics van fer un informe dient això. Vull dir, no ho dic jo, jo llegeixo d'aquests científics, evidentment. Vull dir que no va per aquí. Llavors, trobo escandalós el tema dels fums, per què ho dic per activa i per passiva o no, ja s'està dient que hi ha els dos motors i per tant el biogàs. Hi ha sistemes de filtratge, però evidentment cap sistema de filtratge és mai al 100% efectiu, i això ho sap tothom. I llavors, el tema del nitrogen, que deies de l'amoníac, clar, ja no és CO2 i aigua. Aquest nitrogen, si no surt amb el gas, a algun lloc queda, que era el nitrogen que ens contamina els aqüífers amb els purins, no? Llavors, algun lloc queda. O queda l'aigua, que llavors l'haurem de treure, perquè la depuradora ja veurem si pot tractar aquesta aigua. No sé si té tanta capacitat de tractar tota l'aigua que ha sortit d'aquí amb el nitrogen, o haurem de fer una inversió pública una altra vegada per arreglar aquesta depuradora, o queda en el digestat final. Vull dir que màgia no n'hi ha, i el nitrogen que entra ha de sortir per algun lloc. I si l'apliquem als camps, torna a ser una mica el mateix.
Bé, entenc perfectament la teva proposta, la proposta de Moianès pel decreixement, que és que reduïm tots la nostra quantitat de consum de carn, el nostre consum d'energia, que decreixem, que anem, no sé què deies, el 90% hem de decreixer, hem de decidir entre tots. No sé si tothom està disposat a fer-ho d'aquesta manera o tothom té diferents decisions, cosa que totes segur que són acceptables i algunes poder més fàcils d'implantar que d'altres, altres més complexes per la diferent varietat que té la societat. Nosaltres presentem una solució a uns quants problemes i ja està, i és aquesta, i no passa res que en tinguem moltes. De fet, quanta més diversitat hi hagi, millor, perquè més conscienciació hi haurà i més facilitats. Mira, si un cas, no sé si algú demana la paraula, perquè voldria que parlés una persona. Va, no demanes, saps?
Mira, jo tinc unes preguntes de pagès, vaja. Suposa, jo agafo una cuba, porto un suc a la planta i el deixo allà. Em paga?
Igual hauries de pagar tu.
Vale. I llavors que tiro un camp.
Per això que cadascú ha de fer allò que consideri. Una cosa és que cadascú té, cada ramader i cada pagès té un pla de dejeccions ramaderes, on la majoria hauria de ser que de tot allò que produeixo jo de purins o de fems tinc tantes hectàrees per poder llançar amb un control del quadern de dejeccions ramaderes, però hi ha altra gent que ha d'anar a buscar camps molt més enllà. I el que fa és agafar les cubes i fotre una pila de quilòmetres, a part d'aquest caríssim, contaminació del vehicle, emissions de CO2, i en canvi, si ens el porta allà, si és de mullar, en podem fer energia, ja està. Però si la vols, no? Evidentment, cadascú té el seu clar.
Jo crec que és deficitari, eh? Bueno, mullar no ho sé, el moianès és deficitari de suc, eh? Però encara que no ho sembli, és així. Jo no ho tiro, de suc, vull dir que no soc interessat en això, però vull saber la jugada, no acabava d'entendre la jugada, perquè si a mi no em paguen el suc i llavors no el puc tirar al cap, llavors he de pagar jo alguna cosa més per tirar al cap, no té sentit.
És molt pertinent la pregunta. Jo, molt ràpid, a Dinamarca, per exemple, hi ha un sistema que el que fan és que els ramaders porten el puré de planta a cost zero, o sigui, no paguen, però tampoc els hi paguen res, però ells ho fan perquè el digestat que en surt, evidentment tot depèn del que hi entra, a part del purí, eh? Però el digestat que en surt d'aquestes plantes té unes característiques agronòmiques que per ells és interessant i els compensa el fet de deixar el purí. Pensem que el transport va a càrrec de la pròpia empresa, perquè a ella els interessa. Però el ramader, diguéssim, que no cobra res, però tampoc paga res, però prefereix portar el purí allà i que els retorni en forma de digestat, perquè a nivell agronòmic és millor per les plantes. Però això és un sistema danès amb tota la idiosincràsia i totes les característiques de Dinamarca. Aquí, de moment, aquest no és el plantejament. I jo sempre dic a un ramader que si té terra disponible de proximitat, el millor que pot fer amb aquest molí és aplicar-lo directament al sòl, almenys des d'un punt de vista econòmic. Després podem parlar d'altres punts de vista, però des d'un punt de vista econòmic, el ramader, si té superfície disponible, com deia el Dionís, s'ha d'aplicar. Ara, hi ha molts ramaders, sobretot a la comarca d'Osona, qui desconec quin és el cas, que arriben a pagar molts diners, sobretot pel transport. Llavors, la possibilitat d'aquestes plantes no pot ser interessant.
Vale, llavors, l'altra pregunta és això, el digestat, que dieu, no, es pot tornar a tirar els camps, llavors això com funcionaria? O sigui, jo he deixat allà el suc i un dia em puc endur, doncs, no sé, un remolc de digestat per anar a escampar, o no, això ho he de pagar, o no?
A veure, el que hem explicat, Cels, és el projecte de la planta de biogàs. El per què, quines raons tenim, com funciona una planta de biogàs, com hem de fer amb els ramaders o amb la comunitat energètica o amb les empreses, això és el que hem de discutir, però aquí el debat inicial és la planta de biogàs interessa? Interessa tots aquests beneficis que creiem que porta? Després entenem-nos de com hem de gestionar el tema del, per exemple, d'això. Aquí hi ha una persona, si no recordo malament, hi ha el Toni de Zeldes per aquí. Toni? El Toni té una planta de biogàs que jo la conec des de l'any 2012, quan jo era diputat al Parlament de Catalunya i anàvem a veure coses interessants pel territori. Doneu-li un micro. Bueno, si estàs a tu Cels, ets per acabar.
És que m'ho volia preguntar. A part de sud, per exemple, fems també es pot portar, també s'accepta, també interessa, també...
Tot el que sigui matèria orgànica que pugui fermentar, interessa si és d'aquí. No sé, el Toni té una planta de biogàs a casa seva, sí, i és molt similar.
Bona nit, jo no soc de Mollà, però com que el tema del biogàs m'interessa i el Ricard poc conec, doncs he agafat el luxe de venir-vos aquí al vostre poble. Jo penso que el debat és molt interessant. La part d'ecologia és fantàstica, com pensa el que pensava el senyor Nadia allà, que deia que el món no hauria de funcionar d'altra manera, jo crec. El que passa és que, per exemple, el biogàs com a biogàs sí que és una energia renovable, i una de les emissions, nosaltres, per exemple, està publicat, ens han donat una cosa que es diu Projecto Clima, que s'ho dona al Ministeri d'Agricultura, perquè no fem emissions de planta. Els motors fan, evidentment, fan fums, però molt poc, però nosaltres els conduïm amb un secador on aprofitem aquests fums que estan a 400 graus per assecar els purins. Llavors, a la sortida d'això hi posem un escruder, que li posem, que encara ho sap perfectament, que és la neta ens ajuda molt amb això, que li fem una pluja de sulfat o fosfat i acabem tenint un fertilitzant. Som l'única planta a Espanya que sí que fem peres amb el fertilitzant. Llavors dius, les bondats del biogàs sí que n'hi ha. Aquí s'han dit coses que no són del tot certes, no? Fa olor, vull dir, si fas unes mesures correctores no fan olor. Llavors, és una energia renovable, segur, perquè no hi ha emissions i perquè realment fas una energia que no és fòssil, no? Llavors, el debat aquí, ja no ho conec, el tema de l'escorxador i del polígon, aquí no m'hi poso. El biogàs si us ho puc parlar. Que és un tema que, per exemple, pel poble, jo penso que seria genial, que jo a Suècia i a Dinamarca i a Alemanya jo conec de pobles que han fet això, que agafen els residus del poble i es fa amb l'energia. I no només per un tema de negocis, sinó per un tema de mental, no? El que deien els ecologistes, jo m'hi considero, que pensa globalment i actua localment. Evidentment, segurament aquella nena que ha parlat, amb el que parla deus viatjar, i també quan viatges, si vas a l'altre cantó agafes un avió, i si agafes un avió doncs, també estàs participant una mica en el tema de la vida. Tots contaminem, tots fan coses, i el cotxe, evidentment, no? Llavors, és actuar de la manera que tu puguis, dintre de la mesura que puguis. Jo penso que per Mollà, a mi m'ha agradat molt la idea, em va arribar per això estic aquí, de pensar, hosti, és genial, que s'apunti un poble a fer aquestes noves idees, aquestes coses avançades, perquè posem-ho ja al mapa, que tu agafis les deixalles que tens avui, les converteixis en energia i les utilitzis per la gent, hòstia, és que no sé, no hi veig cap punt que diguis, home, doncs aquí no em quadra, no? Des de fora. El tema urbanístic no en tinc ni idea, ni idea vol dir ni idea, no? No sé, és això, l'estació del biogàs sí que tens una cosa de car, no és el 80%, 70% metà i 30% CO2. Hi ha un 0,1 0,2 que és una mica d'hidrogen i gasos molt poquets. El biogàs nosaltres podem fer amb oxigen, fem el, no, no utilitzem cap més, res més, ni oxid de ferro, ni res ni, per fer el biogàs. No? Perquè us imagineu una cosa, ja sempre ho explico, que venen els de biologia a la planta, us podeu, nosaltres som selecció de geu de vista, sempre teniu el grau de la planta, no? Si us connecteu veureu com és la planta. Ja sempre dic que és com una estola, no? És com quan un nen fa un pet i posa el metxeu i diu, mira, allò és el metà, això és el mateix. Un digestor és un dipòsit tancat, on, quan ens obrim nosaltres la matèria orgànica ens degrada, fem metà. I això l'única cosa que fem és el posem en un digestor, i el cogenerem, el posem al motor i més enllà de la xarxa doncs, tenim l'energia i el convertim en energia elèctrica. El que costa més de la planta de biogàs és la sortida, el digestat. Nosaltres tenim una depuradora que és de membranes. Al món hi ha tres tipus de depuradores, que són membranes. Aquí deu tenir un EBR, potser, de...
Són bufadors.
Sí, nitrificació i nitrificació, i un altre sistema que es diu anemocs. Nosaltres tenim un físic químic. Es pot arribar, nosaltres acabem arribant amb aigua neta i som, veu, no som una gran empresa, i som, es pot fer bé. Aquí m'imagino que la producció que tinc del poble també, que no hi ha un problema d'això. Part de la matèria seca, nosaltres aprofitem els fums per assecar-la o convertir-la en fertilitzant. Sí que està molt bé el que deia aquest senyor també, que jo tinc negratges també, no sé si ha marxat. Que sí que a vegades les lleis dels 170 quilos no colliries la merda. Si apliquessis 170 quilos no colliries res. Llavors, potser la terra, en models que hi ha, és el que deia el Ricard. Pues que si et porten el digestat no hi fa ni olor i no se'n van a les capes freàtiques. Nosaltres les terres que està al costat ens la venen a buscar. I que no és. Ara, el tractament que tindrà, entenc jo, no sé, el model econòmic no tinc ni idea, però el que tindrà avui ja serà doncs, que si porten una cosa hauran de pagar l'entrada de la planta. M'imagino, no? No sé. Jo, si voleu una per sobre gas, jo fa molts anys que ens dediquem, estem amb altres plantes i són uns normals de parida, que us puc contestar. Té molt bon estic i això ja no és un tema de poc.
Gràcies. Fem l'última perquè ja són dos quarts de...
Adéu,
de nou,
ja
hem dit una hora i mitja.
Vale. Jo volia demanar sobre el tema del projecte preliminar. Crec que aquí hi ha molta gent que sobretot vol informar-se. Estem aquí per entendre molt bé les coses. Jo soc tècnica, doncs, primer de tot m'hagués esperat una presentació tècnica, perquè és molt difícil, no? Si Dionís dius, m'agradaria que estem parlant d'un debat, no? Ens interessa o no una planta de biogàs amb tots aquests beneficis que porta, no? És molt difícil fer un debat sense tenir una informació molt precisa, molt detallada, que el que potser molt de nosaltres ens esperàvem al tenir un tècnic aquí. Primer de tot, aquesta. Després, per què no es pot publicar un projecte preliminar? Vull dir, un projecte preliminar ja està establint unes quantes partides pressupostàries. Moltes decisions es prenen al projecte preliminar. Després hi ha una enginyeria que només aterra això amb solucions tècniques. Però aquí s'estan prenent moltes decisions. Jo crec que nosaltres voldríem conèixer les decisions que s'estan prenent per poder entrar en aquest debat del que estàs parlant.
Això és molt fàcil. Ara iniciarem el procés de licitació de la redacció del projecte. Aquest projecte, quan arribin les propostes, estarà en exposició pública. I allà és el punt on tothom pot presentar les seves al·legacions. Per què aquest projecte no? Perquè aquest no és el projecte. Aquest és el projecte que marca les línies mestres, no per si té un motor de 1.200...
Però té un pressupost, aquest projecte.
Sí, preliminar. Sí, clar,
però
si no...
Té un pressupost amb partides. Doncs, i tot un tema aquí, hi ha totes les entrades, les sortides, allà estan detallades.
No és un projecte bàsic. És a dir, un projecte bàsic sí que és el que marca i el que defineix com és un projecte bàsic d'una casa, per exemple. Perquè us feu una idea de com funciona, jo no l'estic defensant, però com funciona l'administració en aquest país. El projecte per aconseguir la subvenció de les faixes tenia 500 paraules. Ens el van retornar perquè el títol era massa llarg i en tenia 502, si no recordo malament.
Sí, però quan s'entendrà que...
Perdó, 2.300.000 euros. A partir d'aquí, aquest projecte serveix per dir, entren les bases de la convocatòria per a les plantes de biogàs d'autoconsum, sí o no? Entra, en aquest cas entrar. Va. A partir d'ara, que vol dir que compleix la normativa, això està, és públic, aquesta normativa de les bases per poder dir si aquesta planta de biogàs pot accedir a aquesta subvenció. A partir d'aquí, quan et diuen sí, aquest projecte tan simple ja arriba, ja compleix, fes-la a favor d'adjudicar un projecte que després aterri tot això. I aquest projecte estarà en exposició pública perquè qualsevol de vosaltres pugui treballar. Entendràs, crec que això és fàcil d'entendre, que no podem fer una trobada tots plegats per decidir si aquell dipòsit ha d'estar aquí o ha d'estar allà, si aquell motor ha de ser de 1.200 o de 900, si aquest tub passarà per aquí o per allà. Això és tècnic absolutament. I el que presentem, i el que hem presentat avui, em sap greu que no compleixi les teves expectatives, però és que també ens hem vist, ja tenia moltes ganes de presentar-ho, però ens hauria agradat presentar-ho d'una altra manera, però ho hem tingut que fer. Per què? Doncs perquè hi ha una part de la població que legítimament està preocupada i el que calia era explicar què és el que pretenem fer. I el que pretenem fer és
això. Però amb dates. S'ha d'explicar detalladament amb dates.
Però quines dades més?
Moltes coses que s'han dit, podria haver un sistema de neteja de fums, podria. Tots aquests temes, entenc que a nivell tècnic no estan detallats, però en aquest projecte hi ha molta informació que no s'està donant a la ciutadania.
Bueno, en aquest projecte no diu res de com ha d'estar, diu que ha de complir la normativa de fums, la d'olors, la de tot, diu tot això, perquè és la base del concurs per poder dir si s'accepta o no s'accepta una subvenció, si es dona o no es dona una subvenció. Quan tinguem el projecte, estarà en exposició pública, tothom hi podrà presentar al·legacions, però el que has d'entendre que el que no farem és fer un projecte redactat entre tots nosaltres, perquè primer, no tothom hi entén, jo almenys, i després cadascú té els seus interessos o les seves visions. I un projecte de l'administració, ens agradi o no, jo això no ho discuteixo, no funciona així. Igual que el projecte de redacció, el projecte que es va fer per arreglar el Madran, doncs es va preparar tècnicament, políticament, i es va presentar a tothom perquè tothom presentés al·legacions si convingués. Això funciona així. Podem estar-hi més o menys d'acord, però és així. Gent, són 2:15, hem començat a les 7 en punt, són... Escolteu, posarem l'enllaç... Bueno, d'acord, sí, però
és que... És que al voltant del que esteu dient ara,
sí.
Se m'acolten a mi com a solució. Avui tu has fet una presentació, i també algunes coses que has dit de paraula que no sortien allà, això de les tones de les tancades d'insums, per exemple, ho has dit de paraula. Pregunto, potser a lo millor tota aquesta informació que tens en aquesta presentació i el que has dit de paraula, si això ens ho podrem disposar, perquè ara hem pres el punt...
Si m'haguessis deixat, ara t'hagués dit, ho hem gravat, ho hem presentat a públic en directe, i aquestes dades les farem públiques també, i les farem...
Però que som ara? O sigui, jo penso que estaria
aquest document, bé... Aquest document, que és la guia pel desenvolupament sostenible del biogàs i el biometà a Catalunya, editat pel Centre Beta, entre d'altres institucions, on te diu el que és el biogàs, el sector del biogàs a Europa, la situació actual del biogàs, els casos d'èxit i les plantes exemplars a Catalunya, els països impulsors i pioners del biogàs, els reptes de biogàs a Catalunya...
Sí, però això va fora de mi,
eh? Tot això també us ho penjarem perquè ho podeu tenir l'accés.
Però en concret...
La presentació l'has fet en lloc de paraula, penjar-ho a la web de l'Ajuntament...
El que està gravat...
Gravat com es diu aquest acte? Aquest acte,
un vídeo, però
no està en un vídeo de l'acte, sinó aquestes dades...
Aquest vídeo estarà penjat.
Però, i la teva presentació no pot estar penjada?
Però si la faig en directe i està guardada i penjada, clar que sí.
Bueno, però estic fent mirar com un vídeo que mirava
un PowerPoint. Fer un resum.
I em porta les dades...
He parlat a pèl.
Ja, però si ho pot posar... En el que has dit de
paraula. Et sembla poc transparent haver-ho fet així? Està obert per tothom, està penjat, ho tindreu
penjat. Les instàncies encara espero respostes.
Que m'he reunit amb vosaltres, l'última reunió, el 12 de novembre, i us vaig dir, quan hi hagi algun canvi substancial ens tornarem a reunir, no n'hi ha hagut cap.
A mi em vau prometre que m'enviarieu tot a l'avantprojecte, encara espero que això fa les
coses. No t'ho vaig prometre.
Ho veu prometre.
No t'ho vaig prometre, que ara no entrarem en discussió amb tu, Cristina, perquè tu ja saps perfectament que és quan et ven una documentació de l'Ajuntament, que és documentació de treball, com l'has fet a tu. I aquí ho deixem, ara sí que no podem acabar de fer.
No, no, vaig
estar molt ràpida. Moltes gràcies a totes i a tots.
En concret,
estem a la vostra disposició pel que convingui. Tindreu penjat, tindreu tota la informació i seguim a la vostra disposició.
Gràcies. En general.